L'audiovisual.
M'encantaria fer un programa que pogués tenir aquesta sintonia permanent. És música de Michael Kamen i es podria deixar sonar i ens quedaríem tan feliços, eh? És un bon audiovisual, també, el que podríem fer amb aquest compositor mort als 55 anys, l'any 2003, prematurament a Nova York. Dues nominacions i cap Òscar en la història de la seva projecció musical, el de Robin Hood, Príncep dels Lladres, i el de Don Juan de Marco. Un músic que jo dic alliberat, jo diria. O sigui, fora de fórmules, atractiu, una mena de bèstia parda que et pot fer un polièster o un Brasil i, per altra banda, Arma Letal o La Jungla de Cristal. En fi, aquest bailongo contagiós pertany a Jack, que és la història d'un nen de 40 anys interpretat per Robin Williams, el típic paper que li permet un lluïment i que va dirigir Coppola a recta final dels anys en què havia d'acceptar compromisos per pagar la ruïna provocada per algunes de les seves pel·lícules. Aquest homenatge a Michael Kamen permet que Michael Kamen, amb aquesta conga i l'esquerzo, li faci un homenatge als quatre músics que ens acompanyaran, com sempre, amb el Diego Monroy i jo mateix, fent aquesta hora de cinema per tots vosaltres, que va seguint endavant ja, no diré la recta final, però ja aproximant-nos una mica al final de la temporada i al final d'aquesta història paral·lela que hem viscut i vivim amb Franz Waxman, amb Bernard Herrmann, amb Jerry Goldsmith i amb James Horner, comparant el seu treball, la seva sensibilitat, la seva inspiració, el seu progrés, els seus estancaments, errors i, sobretot, el brill de les seves bandes sonores. Per tant, és Franz Waxman sempre, que és el més antic qui ha de començar, i arribarà amb una pel·lícula que ningú no recorda, Story of Ruth, la història de Ruth, una pel·lícula de Henry Koster del 1960. La va fer 7 anys abans de morir, amb 5 bandes sonores importants ja encara per fer. I aquesta també ho va ser, tot i que només sentirem un fragment relativament curt. Era una producció de Fox, a primers d'una època en què ja les pel·lícules de peplums, les històries bíbliques, ja estaven en total decadència. Encara van fer, en aquella època, algunes últimes grans superproduccions, l'estil de la caiguda de l'imperi romà, etc etc. Però el personatge d'aquest, de Ruth, és un personatge que, bueno, us pot sonar de l'Antic Testament, una història, una anècdota poc coneguda, una sacerdotessa que es debat entre la promesa a Déu de servir-lo i l'amor que sent per un home que, a més, és creient de la nova religió, ella de la pagana i l'altra de la cristiana. I Lana Eden va ser la protagonista, oblidada totalment avui dia i molt atractiva. Stuart Whitman, Tom Tryon i Vivica Lindfors, els actors del film que explica la crisi personal d'una dona, bàsicament. O sigui, no ens imagineu batalles i vestidets i coses, o sigui, és la lluita interior entre la idolatria pagana i l'atracció per la nova fe que té aquesta protagonista. No és un espectacle, és la fe la protagonista, i Waxman ho entén perfectament, perquè la música que fa és dramàtica, és tranquil·la, pertany a l'ànima d'aquesta dona que dubta. I ja veureu, no us sembla d'un peplum, directament fora d'un moment així una mica rimsqui, però no. Definitivament és responsable el seu treball, i només hi ha dos fragments, el titulat Ruth i Naomi, el personatge d'ella i de la seva possible sogra, dues generacions diferents i la relació de les dues dones i una mica també com s'ajuden i mútuament. I la resolució i el final del film, que només és també, doncs, de comprensió, d'acceptació i d'arribar a la pau interior per part d'ella. Doncs comprovem què va fer Franz Waxman amb aquesta història de Ruth, amb orquestracions de Leonard Rapp i Edward B. Powell, i ell dirigint l'orquestra.
Thank you.
completament atípic. La veritat és que al començament, la primera part del programa d'avui és sorprenent perquè els dos primers compositors faran servir fórmules que s'aparten molt del que els hi hem escoltat en els últims programes. Concretament, aquesta història de Ruth, la veritat és que la mostra musical disponible és breu, no té res a veure amb que un s'imaginaria en una pel·lícula de Samuel Bronston o pel·lícules com Cleopatra, en fi, etc, etc. Tampoc Bernard Herrmann, com a mínim de les dues bandes sonores que avui escoltarem d'ell, a la primera és el que aquestes últimes setmanes ens porta de meravella en meravella, i és una meravella, de tota manera, en mans d'Alfred Hitchcock o del cinema fantàstic del rei Harryhausen. La fidelitat amb Henry King, que era el director de Les neus del Kilimanjaro, qui va fer un gran treball, el va dur també a acompanyar-lo en la producció cinematogràfica de Tender is the Night, Suave es la noche, una pel·lícula de l'any 1962 que adaptava la novel·la de F. Scott Fitzgerald. És en un període de música experimental total d'aquest període, recuperem un Herrmann més líric que havíem escoltat en pel·lícules com El fantasma i la senyora Muir, per exemple, dècades abans, no? Jennifer Jones, Jason Roberts Jr., Joan Fontaine i Paul Boone eren els protagonistes d'aquesta història basada en un fet històric de la psiquiatria i en l'experiència de la voluntat de salvar la ment d'una persona estimada per part precisament de F. Scott Fitzgerald. Contempla, això sí, el que és la ment humana, però sobretot les relacions humanes en temps d'una crisi personal també aguda, no? La música és formal, però té moments també d'orquestració enlluernadora, inevitable, amb Bernard Herrmann, que contempla l'harmonia de la vida dels personatges en el moment que estan bé els seus sentiments, amb una col·lecció de cordes dolces, un clarinet absolutament subtil i preciós, l'arpa per marcar el pas del temps, que és també una eina habitual en la seva orquestració. En fi, una música en so de pau. I la sentireu amb una mini suite també, no llarga, però definitiva, amb dos temes, el passeig i el llac. La música de Bernard Herrmann sempre la dirigia ell mateix, o gairebé, o gairebé. O sigui que prepareu-vos per una mica un Herrmann allò per lax. res a dir excepte preciós, evidentment. Però no ens quedarem aquí, ja posats, i com que l'any 1962 va ser l'autor de la música d'una pel·lícula que titulava Cape Fear, El Cabo del Terror, i dic bé El Cabo del Terror perquè se'n va fer un remake, aquí es va titular El Cabo del Miedo, que era precisament la mateixa història d'aquest film dirigit per J. Lee Thompson, l'acabaria fent Martin Scorsese amb Robert De Niro, Nick Nolte, etc. Aquí els protagonistes eren Gregory Peck, Robert Mitchum i la dona Polly Bergen. La història era la mateixa, la d'un advocat i la seva família assetjats per un home que ell havia enviat a la presó en una de les nits infernals de tempesta més terrorífiques i violentes que s'han vist en el cinema d'aquella època, especialment a primers dels 60, no? El món amenaçat per la irracionalitat li va permetre a Bernard Herrmann definir la música tal com estava aprenent de la mà de Hitchcock, precisament, no? Les fórmules per establir la definició de la psique humana torturada, tempestuosa i delirant, no? La veritat és que Scorsese la trobava tan magnífica, aquesta música, que la va aprofitar. És a dir, només la va tornar a enregistrar, dirigida per Elmer Bernstein, poca conya, però llegint a peu de la lletra el que Herrmann havia fet, perquè era immillorable, no? Posarem els crèdits finals, que són com una mena de concentrat total de tot l'esperit d'aquesta banda sonora i també amb aquells moments que dius, mare de Déu senyor, aquest home quin cap tenia per fer música. Thank you.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio. I ara un cas especial, perquè arriba el moment de Jerry Goldsmith. I parlant de fidelitats, Bernard Herrmann, Hitchcock, Bernard Herrmann, Ray Harryhausen, amb Jerry Goldsmith parlem de Frankton J. Schaffner, és a dir, el planeta dels simis, Patton, Papillon, els nens del Brasil, la isla de l'adiós. La carrera d'aquest director, interessantíssima i molt sovint, fins i tot gloriosa, no? Arriba a un punt en què s'enfonsa absolutament amb una pel·lícula titulada Lionheart. Aquí no es va estrenar mai, era una coproducció entre Estats Units i Hongria, era una mena de princesa promesa, molt estil 80s, per entendre'ns, molt feble econòmicament, la inversió va ser totalment insuficient, mal distribuïda, sense noms distingits al repartiment, tot i que Eric Stoltz era més o menys conegut, Gabriel Byrne ho seria, Dexter Fletcher, la filla de Roger Moore, Deborah Moore, que tampoc va fer cap carrera especial, i era una història ambiciosa, la creuada dels nens, que va existir realment, nens víctimes de les guerres de l'edat mitjana per Europa i de les epidèmies, que van viatjar en forma de tropa, liderats per un d'ells, a Terra Santa per unir-se a l'exèrcit de Ricard Cor de Lleó i lluitar contra els sarracins, no? Doncs aquesta història, que podia ser extraordinària, no va trobar l'energia i no va trobar el format. És simpàtica, però les escenes d'acció no funcionaven en absolut, en absolut. I malgrat el desastre que es veia venir de lluny, Jerry Goldsmith es va mantenir fidel a la seva amistat i li va regalar a la millor de la pel·lícula, la millor partitura que un es pot imaginar per un tema com aquest. Una partitura èpica, solemne, lluminosa, convincent, enèrgica. Bé, no va ser reconeguda tampoc la música enlloc, pràcticament no es va editar. La sentireu en una versió que no té el so nítid i immaculat que un desitjaria per escoltar bé l'orquestra. Té sintetitzadors, que ja feia servir, ja hem sentit exemples, Jerry Goldsmith, en aquella època, però acompanyats d'orquestra orgànica, i la veritat és que es fonen perfectament i el resultat és molt bo. Així que li farem ara els honors, perquè a mi m'agrada molt la música d'aquesta pel·lícula. És una suite que inclou la lluita final, el tema de la cacera, i el tema final, el futur. Amb orquestracions de Phil Morton i Alexander Courage, i amb Jerry Goldsmith dirigint ell mateix la seva partitura per Lionheart. Thank you.
Thank you.
miren, llàstima l'opacitat, l'escassíssima qualitat de l'enregistrament en què es conserva aquesta banda sonora que, de tota manera, respectem i hem volgut mantenir el programa i fer-la conèixer, perquè, per exemple, aquesta marxa és preciosa i llàstima que no es pot percebre la riquesa instrumental, els detalls, en fi. Com a mínim, hem tingut l'oportunitat de sentir aquest estrany i raríssimament escoltat treball de Jerry Goldsmith per Franklin J. Schaffner l'any 87 amb la pel·lícula Lionheart. Acabarem amb James Horner 10 anys més tard, a 1997, quan, després ja d'una carrera com la que hem anat sentint al llarg de la temporada, arriba el punt en què finalment se li dona l'Oscar, doble Oscar, per la banda sonora i per la cançó de la pel·lícula Titanic. No em donareu ara que us expliqui de què va Titanic, ni els detalls del film de James Cameron interpretat per Leonardo DiCaprio i per Kate Winslet. Us deixarem amb la música, només, perquè tot i que podies... La cançó no l'escoltarem, ja us ho dic ara d'entrada, perquè no. Perquè no? Perquè vull sentir la música important, no?, del film, i perquè realment si aconseguim ahuyentar la fartura total amb què hem viscut el tema Titanic al llarg dels anys, si te l'escoltes i te l'escoltes i entens després de tot el que hem sentit de James Horner cap a on anirà, el que va fer amb aquesta partitura i lo importantíssima que va ser per la dimensió immensa que va tenir la pel·lícula en el seu moment, doncs és admirable. I per tant ens limitarem a escoltar la sortida del vaixell des de Southampton i ja directament passarem a l'enfonsament i la mort del Titanic, que podreu escoltar sobretot el podcast en seva versió completa. Per tant, fins al fons de l'oceà. Amb l'orquestracions de Chris Boardman, que el van ajudar en aquest cas, James Horner mateix dirigeix la seva banda sonora per la pel·lícula Titanic.